Sant Vicenç al dia.
Bon dia, Sant Vicenç dels Horts comptarà amb dos habitatges destinats a cobrir l'emergència habitacional de famílies en risc d'exclusió residencial. El ple d'ahir va donar llum verda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, Càritas i la Fundació Iris per disposar de dos immobles al carrer Salvador Allende. També es va aprovar el conveni amb la Diputació de Barcelona per tirar endavant el projecte de semaforització de la carretera de Sant Boi. De seguida us oferim la crònica sencera del ple d'ahir. Avancem ara altres notícies. Notícies del dia en titulars. Set persones de Sant Vicenç dels Horts estan ingressades a l'hospital per Covid, cap d'elles a la UCI i de diferents edats. El risc de rebrot repunta lleugerament a Sant Vicenç dels Horts, mentre que la velocitat de transmissió del virus es manté per sota del límit del punt per la mínima. Ja es poden presentar candidatures per tirar endavant un projecte agrari a l'Espai Test, la iniciativa que ha engegat l'Ajuntament per promoure la incorporació de la nova pagesia al sector agrícola. Els projectes es poden presentar fins al 16 de setembre. Tot a punt per la Festa Major d'estiu, música, monòlegs, espectacles per totes les edats. Des d'avui es podran gaudir d'un munt de propostes al carrer, això sí, convivint amb l'alta incidència de la pandèmia i el toc de queda nocturn. I ara la previsió del temps per les properes hores ens la costa Estel Figueres.
Durant la jornada d'avui tornarà a ser molt intensa la calor durant el centre del dia i, de fet, esperem màximes que poden arribar a superar els 33 graus a Sabadell. També a Granollers esperem 33 graus o també, per exemple, a Mataró, una màxima que pot arribar a voltar aquests 30 graus de temperatura. I tot això, com dèiem, acompanyat d'un cel serè amb una xafogor molt marcada al centre de la jornada. De cara al dissabte, tindrem un canvi de massa d'aire i això farà baixar la temperatura al centre del dia. Amb tot, la marinada tant avui com demà ens ajudaran a que no acabin d'enfilar-se aquestes temperatures donant al centre del dia. I demà ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Doncs amb aquesta previsió d'altes temperatures per les properes hores, extremem la precaució. Recordeu que a Sant Vicenç dels Horts i a tot el Baix Llobregat el risc perill d'incendi forestal és en el màxim nivell, és molt alt, per tant hem d'extremar aquestes precaucions. Doncs us parla Sara Cabrera, és divendres 23 de juliol i ara posem Sant Vicenç al dia. Ho dèiem a titular, Sant Vicenç dels Horts comptarà amb dos habitatges destinats a cobrir l'emergència habitacional de famílies i persones en risc d'exclusió residencial. El ple d'ahir va donar llum verda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, Càritas i la Fundació Iris per disposar de dos immobles al carrer Salvador Allende, a l'equipament on la Fundació Iris havia d'engegar una residència per persones amb discapacitat. La sessió va aprovar la modificació d'un dels acords arribats entre el consistori la Fundació Iris, que impedia precisament l'arrendament o construcció a aquest edifici del carrer Salvador Allende, i també el conveni de col·laboració que ha de regular el pagament dels dos habitatges d'emergència habitacional, el pagament del lloguer. Té un valor de 56.000 euros pels anys 2021 i 2022. La regidora de Serveis Socials, Mireia Vergés, explicava el sentit de la modificació i del conveni a tres bandes.
Que aprovem és l'excepció puntual del punt 5è de l'acord del conveni que es va signar el 21 de novembre del 2006. Es parlava de la limitació de constitució d'arrendaments sobre el que s'edifiqués en aquell terreny. En aquest cas, doncs, aquest projecte ens porta a un lloguer d'aquests habitatges per tenir aquestes places, i això ens porta, doncs, a fer l'excepció d'aquest punt. L'Ajuntament disposaríem d'un habitatge amb 11 places i Càritas Diocesana disposaria, doncs, d'un altre habitatge amb 9 places. Les 11 places serien d'un import de 3.000 euros mensuals i per part de Càritas seria de 2.700.
Des de Junts per Sant Vicenç donaven suport a la modificació i al conveni, i Meix Sardà assenyalava que l'aprovació d'aquest conveni era una continuïtat de les polítiques iniciades en el govern anterior en matèria d'habitatge.
També considerem que en aquest conveni es dona continuïtat
el pla residencial per a situacions d'emergència social iniciat per l'anterior equip de govern. Conseqüentment, animem a l'equip de govern perquè presti especial atenció a aquesta problemàtica, ja que en l'anterior mandat es va fer molta feina, però desordenadament queda molta feina per fer.
En aquest sentit, l'alcalde valorava la tasca iniciada en l'anterior mandat pel que fa a polítiques d'habitatge d'emergència social i apuntava cap a projectes que promoguin l'emancipació habitacional, sobretot entre el jovent. Escoltem Miguel Comino.
En cap cas posem en dubte la feina que s'ha fet en anys anteriors sobre l'habitatge d'emergència. De fet, la majoria de polítiques d'habitatges que es van fer en els mandats anteriors tenien a veure a l'emergència. Es va rehabilitar l'edifici del carrer Nou, es va comprar edifici, tot, pisos, diguem, tot això nosaltres no ho hem posat en dubte. Hem trobat a faltar, diguem, l'altra banda de les polítiques d'habitatge, que és la que nosaltres també tenim ganes de posar en marxa, que té a veure amb l'emancipació de la gent, no? Que durant uns quants anys no se n'han fet aquest tipus de polítiques perquè segurament estaven destinats a obrir altres necessitats d'emergència. Nosaltres intentem continuar donant sortides a les emergències que puguin sortir. A més, volem tirar endavant polítiques, diguem, en positiu, que tenen a veure amb l'emancipació, especialment amb la gent jove.
Tot i donar-hi suport, Sant Vicenç en Comú Podem es van mostrar més crítics. Apuntaven la utilitat del conveni també per donar sortida a un problema històric per la Fundació Iris, però posaven en dubte la implicació de Càritas en el projecte pels vincles amb l'Església Catòlica de l'ONG i també l'aportació econòmica de Ciments Molins.
Hi ha un problema també per la Fundació Iris, un problema derivat des de fa molts anys de la construcció del que tenia és un espai residencial per persones amb discapacitat i, per tant, entenem que ajudar a la Fundació Iris en aquest cas és també en una situació molt complexa, on és que les entitats del tercer sector, per tant, que treballen amb persones amb discapacitats i pluridiscapacitats, ho estan passant molt malament, també, degut a impagaments o al descens d'aquests imports per part de la Generalitat de Catalunya. En altres casos, entristeix d'això, hi ha entitats de tercer sector que no estan relacionades amb l'Església, no tenen arrels catòliques, com és Càritas Diocesana, que poden fer aquesta tasca d'una forma igual o fins i tot millor. 7.500 Ciments Molins també és una forma de netejar la cara, que era una empresa que el que volia és rentar la seva imatge.
Així doncs, l'edifici del carrer Salvador Allende comptarà ara amb 19 places per donar resposta a l'emergència habitacional de famílies en risc d'exclusió social. La Fundació Iris també reservarà un espai de l'equipament per persones amb diversitat funcional. El punt va tirar endavant amb el suport de tots els grups polítics. Ràdio Sant Vicenç. Un altre dels projectes que va tirar endavant el ple d'ahir va ser el conveni entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona pel projecte de semaforització de la carretera de Sant Boi. L'objectiu és sincronitzar els semàfors per millorar-ne la mobilitat, facilitar que els vehicles travessin el municipi més àgilment i que les persones puguin creuar a peu de manera més segura la via. Hi ha previstes actuacions de caire tècnic a la semaforització i també obra civil. El regidor de mobilitat, Antolín Jiménez, repassava les obres civils més destacades que preveu el projecte i també els terminis i previsions.
Hi ha obres civils, per exemple, es faran pas de vianals nous, que no estaven contemplats i que es van veure que calien de més, sobretot a l'alçada del carrer Llobregat. La delimitació entre la carretera de Sant Boi i el lateral de la carretera de Sant Boi hi ha algunes cruïlles, per exemple, on està l'escola Sant Vicenç, ara mateix hi ha una tanca, això es pretén ficar una mitjana en arbres pel mig i ampliar l'aparcament de cotxes. Hi ha una altra part, per exemple, al carrer del Serral, que s'obre la mitjana perquè els cotxes que surten del carrer del Serral puguin entrar directament cap a la carretera de Sant Boi. Hi ha també la intenció d'un carril bici, més o menys al carrer Nou, a l'altura del Frankfurt. Preveu que a final d'any ja estigui licitada i començaran a fer la sincronització. I el pas alternatiu ja l'han contemplat, que es pretén primer intentar actuar primer als semàfors, que sigui ja la carretera de Sant Boi, i començar a fer l'obra civil. Més o menys serien uns 3 mesos l'obra civil el que trigaria en estar feta.
El cost del projecte de la semaforització de la carretera de Sant Boi és de prop de 496.000 euros, dels quals la Diputació n'assumeix prop del 60% i l'Ajuntament la resta. Aquest conveni també va tirar endavant per unanimitat i la implantació d'un nou sistema per la gestió de cues i per gestionar la cita prèvia als serveis d'atenció ciutadana de l'Ajuntament va ser un altre dels punts que es va aprovar ahir per consens. Els nous serveis volen regular el temps que es destina a cada cita i agilitzar així l'atenció a la ciutadania. Els nous sistemes funcionaran a través d'un codi QR que se li enviarà a les persones que demanin cita prèvia per correu electrònic. Antolín Jiménez, regidor de Sistemes i Tecnologies.
Funcionaria com en Can Guamala, tindrà els dos sistemes, que és el gestió de colas i la cita prèvia, per a tot ciutadà o ciutadana que pugui reservar la cita, se li enviarà un correu amb un codi QR que podrà passar en una pantalla que habrá allí, un lector, y ya quedará admitido y las agentes del SEAC y SEAE y la fonería podrán admitirlo. Dentro de Molí de Fara solamente tendrán la cita, también dispondrán de una pantalla táctil la cual podrán escoger el trámite que quieren gestionar, y esto sí que nos permite modificar los trámites que vayan saliendo a unas horas determinadas que actualmente no nos deja el sistema actual. Tenemos que ir reservando con tiempo, necesitan cita, y este sistema sí que nos permite regular el tiempo que va de una cita a otra según el tipo de trámite que se esté haciendo.
Des de l'oposició, Junts per Sant Vicenç requereixen prioritzar que la nova web municipal doni l'opció de fer tràmits telemàtics específics, no només d'introduir una instància genèrica. Per la seva part, els comuns demanen alternatives per a aquelles persones que no tenen accés a noves tecnologies ni a alfabetització digital. Sentim Arnau Mata, de Junts per Sant Vicenç, i Jordi Gil, dels comuns.
Trobem que no s'ataca el nucli del problema que tenim en aquests moments, que és com agilitzem la tramitació telemàtica que està creixent tant i tant. De fet, en el passat mandat doncs vam estar fent un treball per estrenar una web nova i un dels objectius era precisament doncs, facilitar la tramitació online. Ara, perquè la ciutadania tramiti qualsevol ajut, qualsevol prestació amb l'Ajuntament i ho faci online, doncs té la instància genèrica. No és un tràmit concret, sinó que després de fer aquest tràmit, les agents del SIAC tenen la feina d'agafar aquesta instància genèrica, veure de què es tracta, no? I derivar-ho al servei corresponent. Això és una feina que si innovéssim en aquest sentit potser ens la podríem estalviar. I per què? Doncs en els dos anys que portem de mandat, això no s'ha prioritzat o no s'ha prioritzat prou.
És que si això ha d'anar acompanyat d'un augment en els recursos humans, en les persones que treballen al SIAC o al servei d'atenció a les empreses, que també s'incorpori. No hem d'oblidar, sobretot la gent gran, o les persones que tenen problemes d'alfabetització digital també han de poder ser usuàries dels serveis municipals i, per tant, més enllà d'incorporar elements de digitalització, s'ha de tenir en compte que hi ha moltes persones que no tenen aquesta capacitat de poder utilitzar aquestes eines i, per tant, també que hi hagi alternatives per a aquelles persones que no tinguin facilitat per poder utilitzar aquests mecanismes.
La regidora del SIAC i SIAE, Lídia Vargas, es mostrava satisfeta amb la nova licitació dels sistemes de gestió de cita prèvia i cues. Assegura que no resoldrà tots els problemes en l'atenció ciutadana, però sí bona part d'ells.
Estamos contentos con esta licitación. Sí que es verdad que no va a solucionar de entrada a lo mejor todos los problemas que tenemos, pero sí la gran mayoría. El hecho de tener el gestor de colas nuevo nos puede dar opción a que, por ejemplo, cada mesa esté destinada a un trámite distinto. Entonces, de esta manera podemos poner los trámites más solicitados o los trámites más rápidos. Puede haber una mesa de un trámite muy rápido, otras mesas de trámite pues cuando haya las becas o cuando haya algo así especial, tendrán su propia mesa, entonces de esta manera agilizaremos. Por otra parte, el hecho de poder cuantificar en tiempo cada servicio o cada trámite nos permitirá el hecho de acotar este trámite al tiempo necesario, que podamos disponer de una o de dos agentes diarias, que el aumento del 70, más o menos del 70% del trámite telemático hay que hacerlo también. Entonces, el hecho de poder tener mesas especializadas de trámites concretos nos da la opción de poder tener personas únicamente pues haciendo la atención telemática.
A més, Vargas assegurava que el col·lapse que darrerament patia el SIAC i el SIAE s'ha alleugerit durant el mes de juliol.
Yo creo que tenemos que ser optimistas, que el servicio funcionará bien. Este mes de julio, a pesar de que ya hay agentes de vacaciones, no está colapsado. El colapso que teníamos en meses anteriores ya se está empezando a solventar. De hecho, se están dando hasta volantes de padrón en el momento para agilizar, adelantando citas. O sea que el servicio va bien y yo creo que esto es una herramienta que nos va a ir bien.
El nou sistema de gestió de cita prèvia i de cues als serveis municipals d'atenció ciutadana incorpora també opcions d'estadística i enquestes per anar valorant i millorant el servei amb les aportacions ciutadanes i dels professionals municipals. Ràdio Sant Vicenç. La situació als ambulatoris de Sant Vicenç dels Horts va ser un dels punts destacats de la sessió d'ahir. Comuns i PSC presentaven una moció per a la normalització dels serveis sanitaris de l'atenció primària en nom d'una desena d'associacions veïnals del municipi. La moció va néixer ja fa unes setmanes de les mobilitzacions que va convocar la Marea Blanca per la Sanitat Pública arreu dels ambulatoris de Catalunya i que a Sant Vicenç dels Horts va estar liderada per les associacions veïnals. La moció reconeix la feina i l'esforç que ha hagut de fer el personal sanitari durant la pandèmia i, entre d'altres mesures, s'exigeix el retorn a l'atenció presencial a demanda del pacient i també recuperar la figura de la metgessa o metge de capçalera. Jordi Gil va ser l'encarregat de llegir la moció.
Instar el Departament de Salut la recuperació de les visites presencials a criteri de pacient, eliminant les barreres d'accés a les visites que agreugen la bretxa digital que expulsa generacions de persones majors o sense mitjans o formació online. Insta el Departament de Salut a destinar el 25% del pressupost de salut pels equips d'atenció primària. Demana garantir els serveis de suport als equips d'atenció primària per una òptima atenció a la ciutadania, comunicació fluida amb els serveis hospitalaris, implantació a tot el territori del programa de salut mental de suport a la primària, rehabilitació, podologia i d'altres.
Tots els grups polítics van votar-hi a favor. Escoltem Maite Aymerich, de Junts per Sant Vicenç, Antolín Jiménez, de Ciutadans, i María Peláez, regidora de Salut, i que va parlar en nom del PSC.
Tot el que sigui, doncs, contribuir a aquesta recuperació d'aquesta normalitat i, per tant, de prestar aquest servei totalment necessari, també tenir en compte aquesta recuperació i progressiva normalitat també anirà marcada per la situació, doncs, de l'evolució de la pandèmia i també perquè tot això que demanem en aquesta moció pugui quedar reflectit en els pressupostos per poder dotar d'aquells recursos totalment necessaris per tal de poder fer front a això que estem demanant.
Estamos de acuerdo que los CAPs no se han aceptado del todo, siguen en mínimos, tampoco tienen los recursos humanos y materiales necesarios para dar cobertura sanitariamente y nos urge que vuelvan a su normalidad. Es muy importante y necesario que seamos atendidos adecuadamente, teniendo ese médico de familia o enfermero o enfermeras referentes que siempre ha habido y hemos tenido. No podemos tener este primer contacto con una lista de espera tan larga y que hace que nuestra patología se vea afectada.
La atención primaria y su personal ha hecho esfuerzos ingentes para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, han doblado turnos y han puesto vacaciones con el cansancio que eso supone. Pero como dice la moción, ha llegado el momento de volver poco a poco a la normalidad y es ahí donde se están encontrando con las consecuencias de esos esfuerzos extras, de la falta de recursos. Creemos que el Departamento de Salud ha de poner todos los esfuerzos y recursos para proveer a la primaria de personal suficiente, no solo para volver a la presencialidad y a una normalidad relativa. Desde hace dos años venimos rogando, solicitando y exigiendo que se amplíen las líneas telefónicas del CAP, ya que se están utilizando las mismas líneas de salida para la atención médica a distancia y que para la recepción de llamadas. Todavía no se ha hecho, a pesar de las continuas quejas por parte de este ayuntamiento, y la razón es la priorización de recursos. Esta pandemia ha dejado claro que las prioridades han de ser un sistema de salud público y de calidad.
El ple d'ahir va comptar també amb una proposta presentada per Ciutadans en nom de la plataforma No al Tribut Metropolità de Sant Vicenç dels Horts. No va prosperar, Comuns i PSC van votar-hi en contra i Junts per Sant Vicenç s'hi van abstenir. L'argumentació i el posicionament polític dels partits amb representació al ple va ser idèntica a la de la moció presentada al ple del mes de març. En aquella ocasió la va presentar Junts per Sant Vicenç. Des de la plataforma No al Tribut Metropolità, José Ribas, portaveu de la plataforma d'aquí a Sant Vicenç dels Horts, demana anar tots a una i assegura que la lluita ciutadana contra el tribut seguirà.
Esta problemática política la entiendo. La plataforma para empezar esa política, donde habemos gente de muchos partidos, pero intentamos en nuestras manifestaciones siempre evitar, por lo que estoy escuchando ahora mismo, ¿no? Este tema de quién ha sido, si he sido yo, si no ha sido todo. Yo lo único que digo que la ciudadanía se engañara y me da igual el color y las letras. Estáis defendiendo mucho el tema de que gracias a los ayuntamientos se ha bajado este impuesto. No, se ha bajado porque hay 18 municipios guerreando, 18 municipios diciendo que no al tributo, haciendo batallas, estando en la calle con todo lo que está cayendo. El señor Balmón se pensaba que esta broma iba a durar nada, estos son cuatro que están quejándose, no, llevamos tres años.
En l'últim punt de la sessió, Junts per Sant Vicenç van portar a ple una proposta de resolució en suport a l'amnistia. El Conflicte al voltant del procés independentista va tornar doncs al ple municipal. Maite Aymerich defensava la llei d'amnistia com l'única eina per afrontar el conflicte polític, diu, i acabar amb una causa judicial col·lectiva, fent referència a un informe més per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.
L'informe que abans us comentava representa una esmena a la totalitat a aquesta estratègia repressiva tan dura que durant tant temps exercit el govern de l'Estat espanyol i el sistema judicial en relació al moviment independentista. Es tracta d'un conflicte polític i la solució hauria de ser política. Hi ha una altra solució global, que és la llei d'amnistia, que depèn del poder legislatiu i que, per tant, és una qüestió també de voluntat política. Pensem que aquesta llei d'amnistia hauria d'aixoplugar totes aquestes causes que hi ha obertes per diferents motius vinculats al fet del dret a decidir.
Comuns i PSC es mostraven partícips d'impulsar una reforma del Codi Penal dels delictes de sedició i rebel·lió, però no de donar suport a la llei d'amnistia. Els punts de partida, però, dels dos grups eren diferents. Escoltem alguns moments de les argumentacions de Jordi Gil, portaveu dels Comuns, i d'Isidre Bautista, portaveu del PSC.
Com que estem d'acord amb el diagnòstic i que segurament també estaríem d'acord amb la solució si al final d'aquesta possibilitat, que esperem, que aquest és el nostre compromís, el govern de l'Estat, que hi hagi aquesta modificació del delicte de sedició i de rebel·lió, llavors, com que creiem que anem a la mateixa, cap al mateix lloc, però és veritat que nosaltres no compartim que la llei d'amnistia avui sigui viable, perquè creiem que no és viable, el nostre vot serà una abstenció.
Creiem que és erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una eventual sol·licitud d'amnistia que no es correspon a la realitat política i legal del nostre país, perquè som un estat de dret i democràtic reconegut. Feu servir els mots repressió o persecució d'una manera molt repetitiva, diguéssim. No fa falta parlar de dictadura quan es parla de repressió o de persecució tota l'estona, quan es tracta, no?, de limitació de drets. Al Partit Socialista creiem que el que cal fer és reformar legislativament el delicte de sedició, que és pel qual els actuals polítics i dirigents independentistes presos foren sentenciats i que, a més, com sabeu, aquesta mesura forma part del programa legislatiu de l'actual govern espanyol.
Ben distanciat d'aquests posicionaments es va mostrar Antolín Jiménez de Ciutadans, que es manifestava rotundament en contra de la llei d'amnistia i del contingut de la moció.
Los políticos no pueden tener como respuesta la vía de la justicia penal. Claro que sí. De esta forma jugamos a ser dioses. Podemos hacer deshacer a nuestro antojo, esté bien o mal, total. Nadie nos podrá juzgar. Podremos hacer lo que nos dé la gana e irnos de rositas. Se podrá dividir un país en dos, dividir la ciudadanía, buscar la confrontación entre los ciudadanos, gastar todo el dinero que se dé la gana para los fines que se quieran, y todo gratis, sin consecuencia ninguna. Claro que sí.
I entre el debat sobre la moció, un retret de Junts per Sant Vicenç cap a l'alcalde, no haver estat present en la rebuda d'Oriol Junqueras a la plaça de la Vila quan va sortir de presó després de rebre l'indult. Escoltem Maite Aymerich i la resposta de Miguel Comino.
Ja m'agrada que feu una referència a l'Oriol Junqueras, tot i que teniu oportunitats per fer-ho de prop i no ho feu. L'alcalde com a institució, quan l'Oriol, un exalcalde que surt de la presó després d'un indult promogut pel partit que governa, pel Partit Socialista, home, hauria estat un gest acostar-se i demostrar-ho. He tingut moltes ocasions. En canvi, l'alcalde sí que va voler anar a veure l'exalcalde Junqueras quan era a la presó, quan acabava de prendre possessió com a alcalde. Quan el tens aquí, a Miquel, no hem estat capaços de fer-ho. Paraules, moltes, però gestos pocs.
De les primeres coses que vaig intentar fer quan vaig ser escollit alcalde va ser intentar veure l'Oriol Junqueras a presó, allà on, pel motiu que sigui, jo no entraré en valoracions. Aquesta proposta no va prosperar. La veritat és que jo no em vaig sentir convidat. Vaig veure que hi havia una preparació, que es feia una trobada aquí, i a mi ningú em va dir absolutament res, ningú em va convidar, ningú em va trucar, i entendràs que presentar-te en un lloc on no et volen gaire, diguem, tampoc és una cosa que sigui habitual, no? En totes maneres, doncs la relació humana amb l'Oriol, com amb qualsevol altre veí de Sant Vicenç, existeix, i si ens trobem, doncs ens saludarem segurament com hem fet altres vegades.
La moció en suport a la llei d'amnistia no va acabar prosperant, van votar-hi en contra PSC i Ciutadans i Comuns s'hi van abstenir. El ple va durar prop de 5 hores, va començar 23 minuts més tard de les 7 per un problema tècnic. A casa de la Vila va marxar la llum, Un cop recuperada, llavors començava la sessió amb una declaració institucional per la celebració a Sant Vicenç dels Horts de la Setmana Europea de la Mobilitat i amb un minut de silenci en record de les últimes dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles en les últimes 48 hores, una dona a Sabadell i l'altra a Pozuelo de Alarcón, a Madrid. També un minut de silenci per mostrar aquesta repulsa contra la violència masclista i de l'assassinat homòfob de Samuel Luiz el 3 de juliol. La taula d'igualtat convoca una concentració mensual en record de les dones assassinades i per acabar amb la violència masclista cada primer dimecres de mes. La propera serà el 4 d'agost. I aquesta tarda, per altra banda, l'Associació Veïnal al Trèvol ha convocat una mobilització per aquest vespre a les 8 a la plaça Narcís Lunés, precisament per mostrar el rebuig col·lectiu contra els últims dos feminicidis. Podeu recuperar el ple sencer, si us hi veieu amb cor, a les xarxes socials de Ràdio Sant Vicenç. Passem ara a actualitzar la pandèmia en clau local. Ja hi ha 7 veïns o veïnes de Sant Vicenç dels Horts ingressades a l'hospital per Covid, cap d'elles, això sí, a la UCI. La pandèmia assoleix així un dels nivells més alts d'hospitalitzacions al nostre municipi, almenys en els últims mesos. Alhora, el risc de rebrot augmenta lleugerament per sobre dels 1.000 punts, però la velocitat de transmissió continua per sota del punt, tot i que fregant el límit és ara de 0,99. Les edats de les persones que estan hospitalitzades per coronavirus varien molt. Hi ha una de 40 a 48 anys, una de 20 a 29 anys, una de 50 a 59 i 4 persones majors de 70 anys. Tot i això, la mitjana d'edat dels casos diagnosticats continua sent de 30 anys. En l'última setmana s'han confirmat 148 casos de Covid d'un total de 875 proves. Això representa un 20,55% de proves positives, una taxa que baixa lleugerament, tot i que encara és altíssima. El 54,9% de la població de Sant Vicenç dels Horts ja té la pauta completa de vacunació. Al conjunt de Catalunya, la pressió hospitalària continua a l'alça un dia més. Ahir hi havia 19 persones més a les unitats de cures intensives dels hospitals catalans respecte al dia anterior. En total, hi ha 458 persones ingressades a la UCI. El risc de rebrot i la velocitat de transmissió es mantenen pràcticament estables respecte a les dades registrades ahir. Baixa un punt el risc de rebrot fins als 1.164 punts i la velocitat de transmissió cau una centèsima, és ara de 0,96. Ja es poden presentar candidatures per tirar endavant un projecte agrari a l'Espai Test Municipal, la iniciativa pionera a Catalunya que ha engegat l'Ajuntament per promoure la incorporació de nova pagesia al sector agrari de Sant Vicenç dels Horts. Fins al 17 de setembre, les persones que vulguin formar part del projecte Espai Test poden presentar els seus projectes d'empresa. Es tracta d'un camp, l'Espai Test, que l'Ajuntament posa a disposició de les persones que vulguin tastar els seus projectes agraris durant 3 anys en un entorn favorable. Hi poden optar persones amb una mínima experiència professional o formació en l'àmbit agrari que tinguin una idea o projecte de negoci. Carles Guirado és tècnic municipal d'Agricultura.
Durant aquest temps, les persones que s'incorporin al projecte d'Espai Test podran avaluar la viabilitat del seu projecte i les seves capacitats i competències com a persona emprenedora en l'àmbit agrari. I això els proporcionarà una major solidesa a l'hora d'instal·lar-se de manera definitiva al sector. Poden participar persones que tinguin un projecte agrari mínimament estructurat, que disposin d'un pla d'empresa d'aquest projecte, però a part, un dels dos requisits essencials per participar d'aquest projecte és no haver estat titular d'una explotació agrària anteriorment i tenir una formació agrària acreditable de mínim 250 hores o un certificat de professionalitat agrària que certifiqui aquesta formació o aquesta experiència laboral al sector, o bé un mínim d'un any treballat en el sector agrari amb contracte i que es pugui acreditar.
Més enllà del terreny agrícola, l'Ajuntament també ofereix a les persones testers assessorament tècnic i legal, formacions específiques en temes que requereixin i suport empresarial. Alhora disposaran d'un pagès o pagesa local com a mentor.
Una parcel·la d'una hectàrea aproximadament durant un màxim de 3 anys. I també oferim assessorament tècnic especialitzat, sobretot en temes de producció agrària, de maneig de la finca, d'innovació, assessorament empresarial per desenvolupar el projecte agrari i el pla d'empresa que hagin presentat, formació a mida, perquè el que considerem és que aquesta persona durant aquests 3 anys pugui formar-se en aquells aspectes en els que consideri que està més mancat o que té més mancances, i també des del Departament de Promoció Econòmica es proposaran formacions que es creguin interessants per poder desenvolupar aquest projecte agrari en el marc de l'Espai Tes. El mentoratge per part de pagesia professional, és a dir, pagesos i pageses que ja estan en actiu i que tenen explotacions agràries consolidades, acompanyaran de manera periòdica a les persones que s'incorporen a l'Espai Tes agrari per transmetre'ls els coneixements, uns coneixements potser de caire més informals o més tradicionals, però que tenen un gran valor per poder consolidar el projecte agrari que s'inicia.
Les candidatures per formar part de l'Espai Test s'han de presentar al SIAC de manera presencial demanant cita prèvia. S'ha de facilitar el formulari de sol·licitud omplert que trobareu al web municipal. Totes les titulacions de formacions agràries que hagi fet la persona, la vida laboral i el currículum i el pla d'empresa en un sobre tancat, tot plegat fins al 16 de setembre. Podeu consultar més informació sobre l'Espai Test a sbh.cat. Tot a punt perquè Sant Vicenç dels Horts visqui aquest cap de setmana la Festa Major d'estiu. Música i concerts, monòlegs, espectacles per totes les edats són només algunes de les propostes que des d'avui es podran gaudir al carrer per la celebració vicentina. Això sí, convivint amb una alta incidència de la pandèmia i el toc de queda nocturn, una situació que ha comportat canvis en el programa de festes fins a última hora i que no permeten gaudir de la Festa Major d'estiu tant com agradaria a tots els vicentins i vicentines. Isidre Bautista és el regidor de Cultura.
Tal com hem fet fins ara, amb el principi de prudència com a bandera, sempre vigilant el moment en el que estem, tenint-li la mesura presa a la pandèmia i sense oblidar que això no ha acabat. La Festa Major no es munta, diguéssim, d'un dia per l'altre, portem setmanes treballant-hi. Vam començar treballant que no es podia fer Festa Major, però sí actes de Festa Major. La vam reconvertir a Festa Major, diguéssim, quan el Procicat va agafar i va fer, no?, aquest alliberament progressiu i va muntar una Festa Major amb el seu pregó, amb els seus actes al carrer, amb una festa important i grossa pel jovent, però a mesura que han anat passant aquestes setmanes, doncs hem hagut d'anar adaptant les activitats a aquesta situació nova.
Totes les activitats acabaran com a tard, a 1:15 de la nit, i és que mitja hora més tard s'ha de complir el toc de queda nocturn, ja ho sabeu. Bautista confia en el civisme de la gent i assegura que totes i tots hem après a complir les mesures de la pandèmia en l'últim any.
Procicat, el que ens van dir era que a 12:30 havia d'acabar la festa, diguéssim que teníem fins la 1 per arribar a casa i per tant el que hem de fer és això, no? Vam avançar totes les activitats que segurament convidarien més si fossin més tard, però al final ens hem d'adaptar a aquest Procicat. Jo crec que tampoc fa falta treure, no?, les armes, la gent està molt conscienciada, la societat, vivim tranquils i vivim segurs, diguéssim, sabem el que hem de fer. Hem après, hem tingut un any per aprendre quines són les mesures que fan frenar aquestes corbes i la propagació. El que farem serà, doncs, això, no?, els reforços policials que facin falta o el reforç de mentalització de la gent perquè segueixi actuant responsablement.
Tot i la situació, el teixit associatiu i cultural de Sant Vicenç dels Horts s'ha implicat des d'un principi en la Festa Major d'estiu. El regidor detalla el paper de les entitats.
És un moment complicat perquè tant la cultura popular com les entitats, doncs, han fet una travessa complicada de refredar-se aquesta activitat, però tot i així hem tingut aportacions en aquest programa de Festa Major que són molt benvingudes. Tindrem cultura popular, tot i que sigui estàtica, però en tindrem. Estem contents, no? Hem tingut altres entitats que s'han agafat i s'han acostat. Hi ha, per exemple, un quadre flamenc que ens porta a la Carrociera i la Casa d'Andalusia. Sabem la riquesa del teixit associatiu de Sant Vicenç dels Horts, comptem amb ells sempre. Tenim les sardanes, tenim els diables, tenim carallots, tenim els gegants, així que nosaltres contents de rebre aquestes aportacions.
Després de 2 anys, aquesta serà una festa major d'estiu que ha de servir de punt d'inflexió per la represa de l'activitat al carrer. Així ho creu Bautista.
Venim del zero, que és l'any passat hi va poder haver festa major, i per tant arrenquem una altra vegada aquesta festa major amb les mesures que calen, amb les limitacions. Per tant, com a molt podem aspirar doncs, a un pilar o a un pilar caminant, els correfocs han de ser estàtics, el lluïment és diferent, però com a mínim tindrem cultura popular als carrers, a part de tota l'activitat i la dinamització cultural que hi ha d'espectacles, monòlegs i festa infantil. Esperem que sigui aquest tret de sort, aquesta campaneta que soni, perquè d'aquí en endavant la salut de les entitats torni i a gaudir de la seva màxima plenitud i que puguin tornar a reunir-se, que puguin tornar a assajar, que puguin tornar a fer aquesta feina social, no? Aquest punt de trobada social que són les entitats.
Enguany el pregó de Festa Major té component mediambiental. Anirà a càrrec de la jove vicentina Patricia Aymà. És biotecnòloga, enginyera ambiental i presidenta de Benvirotech Biotechnology. Diu Isidre Bautista que conjuga amb els objectius de desenvolupament sostenible que marquen l'agenda del govern municipal.
Perquè és un referent, no? I al final està molt en la línia de les polítiques del govern municipal, de preocupació mediambiental i de l'agenda 2030, i per tant creiem que era una molt bona aposta i va estar encantada de rebre aquesta invitació. Hem d'apostar pel talent vicentí en tots els seus àmbits. La Patricia ha aconseguit un reconeixement a nivell europeu que posa també el nom de Sant Vicenç en situació, i per tant nosaltres estem encantats de que sigui ella la nostra pregonera. Es tracta de culminar un propòsit, que és aquesta aposta per la conscienciació del canvi climàtic, l'emergència climàtica, i apostar per aquestes polítiques ambientals.
Doncs ja ho sabeu, un cap de setmana de celebració que marcarà també l'inici de les vacances d'estiu per molta gent. Així que és moment de gaudir de la Festa Major d'estiu de Sant Vicenç dels Horts, però amb precaució. Podeu consultar tot el programa de festes al web municipal.
Sant Vicenç del dia.
Fins aquí l'últim Sant Vicenç al dia de la temporada. Avui us hem acostat l'últim informatiu abans de l'estiu i la temporada acabarà diumenge. La programació de Ràdio Sant Vicenç es tornarà a fer sentir a partir del 13 de setembre. Acaben els programes, però no la música, que continua a Ràdio Sant Vicenç com sempre per fer-vos companyia i posar ritme al vostre estiu. Moltíssimes gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio una temporada més de manera fidel. Una temporada complicada durant la qual hem intentat acostar-vos cada dia l'actualitat de Sant Vicenç dels Horts. Totes les notícies que ens ha deixat la pandèmia, sovint no tan bones com ens agradarien, però també el dia a dia de les entitats, les fites i èxits de vicentins i vicentines, el batagà, en definitiva, del nostre municipi. Després d'aquesta intensitat, toca recarregar piles i fer vacances també per les que estem a l'altra banda del micròfon. Passeu una molt bona Festa Major i un millor estiu. Ens retrobem el 13 de setembre. A reveure!